Bé, d'aquell dia, d'aquell 4 de juny de 1989, d'aquells fets, en aquella plaça Pau Celestial, avui ens en parlarà una persona que hi era. És un periodista, que es diu Vicent Partal, que en aquells moments treballava a Televisió Espanyola.
Corresponsal.
Era corresponsal de Televisió Espanyola, estava en aquell dia en allà, va viure en primera persona els fets. Després ha fet una carrera, ell té una part important de la seva trajectòria vinculada doncs, a les corresponsalies en política internacional, diguem-ho així, i després s'ha vinculat a altres històries vinculades a les noves tecnologies i a la televisió.
Les corresponsalies virtuals.
Ah, exactament, però això ja ens ho explicarà al final. En aquell moment, ell, ara ens mira amb cara de noi aplicat, és la cara que té, en aquell moment ell devia estar profundament expectant, observant allò que succeïa. Com vas viure, Vicent Partal, aquella jornada? Com la recordes?
Mira, la veritat és que em costa molt recordar-la, és molt curiós. Primer perquè allà, a la plaça de la Porta, de la Pau Celestial.
La Porta de la Pau Celestial, quina ironia. Sí.
En realitat es portava ja més d'un mes. Quan l'exèrcit xinès va entrar es portava ja més d'un mes de confrontació i a mi se'm barregen en el cap les imatges d'aquella nit amb les d'altres nits, perquè també havia hagut altres nits en les quals l'exèrcit havia fet intentones d'entrada a la plaça i moments que semblava que anaven a atacar, no només amb camions i amb tanquetes, sinó fins i tot algunes vegades desplegant ametralladores des d'helicòpters, que francament feien molta més por encara, que era molt més indiscriminant, no? I a mi se'm barregen massa els fets, sobretot perquè són uns fets, i no m'agradaria que ningú malinterpretés, d'una plasticitat enorme. És a dir, són uns fets terriblement cruels, però a la vegada la llum de la nit a Pequín, que és una ciutat on no n'hi ha tanta il·luminació al carrer com la que tenim ací, la plaça realment és monumental, jo no sé si és la més gran del món, però si no ho és, deu ser la segona, perquè et pots perdre.
Impressiona, realment.
No, nosaltres no podem copsar. Els europeus, em sembla que aquestes dimensions no les podem...
Diuen que són 500 metres d'amplada per 800 de llargada. 800 de llargada són quasi 8 camps del Barcelona.
Sí, sí,
no?
És brutal, no? Llavors, per exemple, allà la lluna prenia molta força, no? Després les banderes, les pancartes, moltes d'elles eren de seda, flotaven d'una manera molt especial, no? I al fons hi havia la porta de la ciutat prohibida i sempre vigilada a dalt per soldats, etc. Per tant, eren moments, clar, jo vaig passar moltes nits dormint, xerrant i pegant voltes pel campament improvisat que n'hi havia allà amb el càmera que treballàvem allà, que era extraordinari, que és en Márquez, que després es va fer famós per la pel·lícula i el llibre de l'Arturo Pérez Reverte. És el càmera que retrata, que després va estar en Bòsnia, que és un personatge absolutament extraordinari, no? I moltes nits, doncs, de fet, dormíem allà pràcticament, no? I el record és com una nebulosa, no? Sobretot perquè l'exèrcit xinès amb els periodistes, que ens distingim d'una forma molt fàcil, és a dir, no érem, en aquest cas, és evident. Doncs va actuar amb molta professionalitat, tot i que estàvem molt espantats. Però el primer que vam fer va ser, diguem, buscar-nos i encerclar-nos, no? I, de fet, a Tiananmen, jo diria, no puc posar-la amb el foc, però jo diria que no va morir ningú a la plaça. I, de fet, el govern xinès fa una certa trampa amb això, negant la matança de Tiananmen. Van morir a la Changhan, van morir a la Qinghua, van morir a les avingudes que convergien a Tiananmen, però no directament a la plaça. I nosaltres, la veritat és que estàvem pràcticament encerclats per soldats i senties els trets.
Encerclats amb la intenció de protegir-vos, bàsicament.
Home, no...
Protegir-vos.
Apartar-vos.
Més aviat impedir que poguessin visualitzar el que estava succeint.
Clar, i sí que veies això i veies, després, sobretot quan van anar passant les hores i van poder escapar una mica de tot allò, doncs el caos era terrible, no? La gent corrent amunt i avall, amb una mena de carros d'aquests portats a mà.
I ets fa carros que es veuen en tantes pel·lícules amb gent, i tantes fotos.
Sí. Amb els ferits, amb els morts, no, realment. Però a mi se'm barregen imatges. Em costa molt, no sé si també la memòria a vegades diuen que és molt selectiva.
Ho és, ho és.
I n'hi ha, és com si tingués un blanc, no? En alguns moments em costa recordar.
Perquè tu quant de temps portaves en aquells moments?
Bueno, jo havia arribat com tothom, jo treballava, jo de fet sobre la Xina sabia molt poca cosa. I això va ser font d'innumerables anècdotes, perquè realment són molt estranys els xinesos i les xineses. I jo la meva especialitat era l'Europa de l'Est, Rússia, bàsicament. I jo vaig arribar, com tots, o com la majoria de periodistes, acompanyant a Gorbachev des de Moscou, perquè tot s'inicia perquè Gorbachev visita Pequín. Uh-huh. Això és la cimera, teòricament, de la reconciliació després de molts anys d'estar separats, i coincideix amb el temps amb el Congrés dels Diputats del Poble a Moscou. Era al març, es fan eleccions a Moscou, al Congrés dels Diputats dels Pobles. Allò és un espectacle fascinant, perquè de sobte guanyen tots, és a dir, tot el que no era el partit guanyen tots, i es junten tots allà al Kremlin i provoquen unes sessions increïbles on es qüestionava tot, es discutia tot, en moments amb personatges realment molt pintorescos, però en moments, per exemple, jo recorde amb molta emoció el primer parlament d'Andrei Sakharov, que va ser demolidor, va ser una cosa tremenda, no? Llavors, què passava? Que a Pequín això ho escoltaven per ràdio. Els estudiants, ja estaven molt acostumats, molts estudiants sabien rus, era una llengua que treballaven en contacte. Ràdio Moscou retransmetia això, a més crec que inclús feia versions en xinès. I clar, molts estudiants portaven setmanes, perquè no feien molt més que setmanes. Doncs, per exemple, em puc imaginar l'eco d'un discurs com el de Sakharov a Pequín, no? I clar, allò que va fer que els estudiants, que un mes abans, un mes i mig abans, havien protagonitzat una altra manifestació a causa de la mort d'un dirigent, mort natural, d'un dirigent reformista, doncs es llançaren a ocupar Tiananmen, perquè Tiananmen era el lloc on és, de fet, el lloc on tradicionalment les autoritats xineses reben un visitant il·lustre quan arriba a Pequín. I tot allò de la parada militar, tot aquest xou el fan allà. I és que van fer, van acampar allà, i van dir, volem parlar amb Gorbachev, i volem que Gorbachev li expliqui als nostres dirigents que a Rússia està obrint camí la democràcia i que necessitem...
Volien una perestroika en el propi
efectivament,
país.
Diguem. Efectivament, no?
I acampar literalment, és a dir, tendes, instal·lats...
Tota mena d'infraestructura, van començar situacions divertidíssimes, per exemple, doncs, la guerra dels altaveus, els estudiants van desplegar uns altaveus per on emetien les seues consignes, però on, per exemple, i era terrible, es passaven el dia emetent el Julio Iglesias, que ells consideraven que era un antirègim, jo no sé què. Jo,
que
clar, jo
els intentava
explicar. Però seriosament, no? És a dir, ells l'agafaven com a bandera de...
De Julio Iglesias. O sigui,
de la llibertat, sí, i del progressisme.
Era un autèntic martiri, la cosa era tremenda, no? I clar, aleshores, al davant, des de la ciutat prohibida, els contestaven amb altaveus, pues, amb marxes militars o amb coses d'aquest estil, no? I clar, allò era un Cafarnaum enorme, no? I allà van anar acumulant tendes, van anar acumulant autocars, era molt caòtic. A més, com que els xinesos tenen una forma tan estranya per nosaltres d'expressar-se, clar, de sobte veies un tio que es posava una cinta i deia que anava a matar-se. I clar, pensaves, bueno, aquest jove, perquè a més tots eren extraordinàriament joves, que aquest jove va matar-se o no va matar-se, no? I sí, realment eren gent que tenia... Jo crec que és l'únic país del món on m'he sentit absolutament estranger. O sigui, m'ha costat molt entendre què fan i per què,
i per què
això que estan fent, no? I no era una qüestió de traducció, no era una qüestió de... Era una qüestió de que realment, en lo profund, eren extraordinàriament diferents, no? I tots, n'hi ha una anècdota que a mi em va deixar garratibat, que va ser quan, poc després de la matança, va haver una reunió de premsa. Em sembla recordar que era amb el portaveu del govern xinès, però amb una alta autoritat, diguéssim, no? I tots eren periodistes estrangers absolutament enrabiats, no? Perquè n'hi ha un moment en el qual, diguem, la professió deixa pas a la persona, no? I va ser una roda de premsa extraordinàriament tensa, i en un moment determinat aquell senyor talla la discussió i diu, escolta, vostès no em vulguin donar a mi lliçons de democràcia, perquè quan vostès no havien inventat Roma, nosaltres ja manàvem aquí.